Ràdio Alcoi,
l'hora del medi ambient.
When the moon on a cloud. Molt bona vesprada, tornem a obrir així a la ràdio aquesta finestra a la divulgació ambiental, ecològica i avui també solidària. Marta Gisbert, molt bona vesprada.
Bona vesprada, què tal?
Perquè aquests tres elements són els que combinen un projecte en el que està totalment immers l'Institut Cotes Baixes.
Exactament, anem a parlar d'una caravana ben interessant, una caravana que no té ni pàtria ni té bandera, que partirà des de l'IES Cotes Baixes fins al nord de Grècia, on 20.000 famílies de refugiats estan intentant combatre la seva difícil situació. Ben interessant per què? Perquè és un projecte que s'anomena Valuna Matata, on ha col·laborat, com bé comentaves, l'IES Cotes Baixes en la restauració d'aquesta caravana, que té 9 places i que, atenció, servirà no solament com a consulta mèdica per a embarassades, per a tractaments de dentistes, sinó que, a més, ajudarà al transport, a la logística entre els campaments, que tenen una distància a campaments i pisos de refugiats fins i tot 80 quilòmetres.
Una situació força dramàtica que des d'ací, des de la comarca, està no només observant-se, sinó actuant-se per tal d'ajudar i cooperar mitjançant aquest projecte que anem a conèixer ací a l'hora del medi ambient. Ho escoltem de seguida, Marta.
Gràcies, Quique.
També hem convocat a Lluís Serra, que ens obrirà el raconet de les plantes per portar-nos avui fins Marroc. Abans, però, anem amb la música de la natura. Paco Pascual, bona vesprada.
Hola, Quique, bona vesprada.
Què és el que ens proposes escoltar avui?
Sí, mira, avui, Quique, anem a fer una cosa un poc diferent. Avui va ser el mateix compositor e intèrpret, l'argentí Víctor Velázquez, el que es presenta el que anem a escoltar i que va interpretar en un concert que va tindre lloc a Anglès, Girona, l'any 2008.
Muchas gracias. Voy a interpretar una milonga pampeana que se llama La Primavera.
Sempre inspiradora de músiques que tenen la màgia necessària per fer-nos sentir les emocions que van fer vibrar als seus compositors, però que, a més, ens poden apropar l'ànima de paisatges molt llunyans. En aquest cas, concret, la de la Pampa argentina.
Una pampa en plena primavera. Paco, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Adeu.
Ràdio Alcoi, l'hora del medi ambient.
Hoy hablamos sobre una caravana solidaria, sin patria ni bandera, que se va a desplazar hasta el norte de Grecia para ayudar a las familias de refugiados. Junto al grupo que lo organiza, los voluntarios activistas independientes de Valuna Matata, se han unido profesores y alumnos del IES Cotes Baixes para restaurar y equipar la que lleva por nombre Juan Habana. ¿Qué tal? Miriam Gómez, profesora del Departamento de Madera y Mueble. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, cuéntanos en qué consiste un poco este interesante proyecto de Juan Habana, de esta caravana solidaria.
Bueno, esta idea surge de este grupo de activistas independientes que, después de ir de manera voluntaria a Grecia a intentar ayudar allí como pudieron, vieron que existía la necesidad, que había mucha gente voluntaria, que se estaba mandando, se está mandando ropa, se está mandando alimentos, pero que faltaban como la logística, ¿no?, para poder manejar todo eso que se estaba mandando. Y en un principio ellos ya se organizaron para conseguir dinero para una furgoneta que está allí ya y lleva ya desde el verano, antes de verano, haciendo una labor de llevar esa ayuda desde esos grandes almacenes hasta los refugiados que están tanto en campos sí. como en pisos. Y vieron que existía una necesidad muy importante de atender a mujeres embarazadas. Y se les ocurrió la idea de hacer, pues eso, de comprar como una especie de caravana que pudieran mover por los diferentes campos y que las matronas pudieran atender ahí, porque, claro, atender en una tienda con las medidas higiénicas que tiene, pues las mujeres no se sentían eso, pues violentas, y era una forma de darles un espacio donde poder atenderlas. Se les ocurrió esta idea y pues nos la contaron un poco y desde el instituto pues se
movió. Habéis querido echar una mano.
Sí, se movió.
Porque el proyecto comenzó en noviembre, digamos, desde vuestro papel, se trasladó la caravana a Cotes Baixes y en diciembre comenzó a dotarse de lo que necesitaba, ¿no? Tenemos también a Víctor Reyes, que es alumno de Madera, y a Miguel Pareja, profesor del Departamento de Electricidad y Electrónica. Buenos días a los dos.
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, en primer lugar, ¿cómo se ha equipado esta caravana? Si no me equivoco, tiene 9 plazas. Cuéntanos, Miguel.
Bueno, la caravana aún está en proceso. Uh-huh. Hasta ahora han estado colaborando y el montaje, lo del Departamento de Madera, toda la adecuación en la parte interior. Y en la parte exterior, el Departamento de Automoción está, dijéramos, poniéndola un poquito a punto. Y a partir de ahora es cuando nosotros, desde el Departamento de Electricidad, en colaboración también con el Departamento de Energía y Agua, vamos a proceder a todo el proceso de montaje de las instalaciones eléctricas que son necesarias para dotar a todos los equipos necesarios que tienen para atender a todos los refugiados.
¿Tiene que tener algún tipo de característica particular por el lugar donde se desplaza, las condiciones? Porque sí que será sostenible, ¿no? Llevar unas placas solares.
Tiene un apartado de energía realmente sostenible, uh-huh. en este caso energía renovable, que estará suministrado a través de unas placas solares. Tiene una placa solar que servirá para cargar una batería, la cual mantendrá un suministro de los equipos básicos, es decir, prácticamente solo iluminación y algún equipo concreto, pero el resto de la caravana de la instalación eléctrica sí que necesita una toma de corriente, uh-huh. podría ser específica, más o menos, para que se haga una idea, pues cuando van a los campings, que tiene una toma, y esa ya sí. será suficiente para todo, ¿de acuerdo? Entonces sí que estamos ahí desde tanto el Departamento de Electricidad para hacer toda la parte de instalación eléctrica, como el Departamento de Energía y Agua, que tiene, en este caso, el ciclo de energía renovables, para hacer toda la adecuación de la instalación eléctrica renovable.
¿Cuándo estará acabada, Miguel? Porque en teoría parte en abril de este año, ¿no?
Sí, tiene que partir.
Sí, el que hay que mandarla a Grecia. Y otra cosa que nos hemos contado es que al sí. surgir este proyecto, una ONG de dentistas, odontología uh-huh. social, vio que era muy interesante y ellos estaban buscando un lugar también para atender allí a los refugiados. Entonces esta caravana atenderá tanto a mujeres embarazadas como cualquier persona que necesite algún tipo de fisioterapia o incluso médico. Y luego estos dentistas que también han donado una silla y que ellos están ya... Es del 7 de abril, más o menos, estarán ya en Grecia, tanto en abril como en agosto. Entonces, esta caravana se ha vaciado completamente y se está haciendo nueva entera. Y solo tiene la instalación para atender con una camilla o una silla, se ha hecho un cuarto de baño y se ha amueblado entera. Y esa instalación eléctrica a que se refiere Miguel es adecuada para eso. Los dentistas uh-huh. tienen que tener una maquinaria especial, las matronas.
Miriam, ¿a quién se suma exacto? ¿Son matronas, son dentistas? ¿Quiénes conforman Valuna Matata?
Valuna Matata es un grupo de gente que no aguantaba ver lo que estaba pasando desde el sofá de su casa, se levantó y dijo, nos vamos allí. Son un grupo de amigos que se han juntado y que en realidad están haciendo muchos voluntarios una labor muy importante allí, donde las grandes ONGs o no llegan, o no quieren, o no pueden llegar, uh-huh. y ellos sí que llegan persona a persona. La verdad es que están muy organizados, y luego los voluntarios, conforme van llegando allí, se van organizando, y van haciendo esa pequeña labor que al final es muy grande, que es, pues eso, sobre todo distribuir material y más específico, y muchos voluntarios van, pues tanto médicos, dentistas, matronas, van allí a prestar su ayuda. Y era no solo van a usarlo ellos, sino todo aquel que requiera esa instalación y que la pida. Ellos lo que han hecho es unirse es unirse para conseguir tener ese espacio allí para que la gente lo pueda usar.
Bueno, la Juan Habana, que ahora después hablaremos un poquito de la anécdota del nombre. En la Juan Habana, en la restauración, han participado, como decíamos, alumnos de Madera, del Instituto de Cotes Baixes, y no solo de este departamento. Víctor Reyes, te hemos presentado antes. ¿Cuál ha sido la labor, que creo que ha sido mucha, en esta recaudación de fondos y restauración de la Juan Habana?
En primer lugar, ha sido desmontarla, limpiarla y a partir de ahí amoblarla específicamente para sus necesidades. Todo ello, pues cada alumno o varios grupos de alumnos hemos realizado distintos muebles, distintas tareas para amoblarla, para darle su especificación, no sé, para darle su...
¿De qué te has encargado tú en concreto?
De varios muebles. En nuestra clase nos hemos dividido en varios grupos,
sí,
para poder tener... para poder lograr adaptar, hacerla a la vez, quiero decirte.
Explicarlo. Cada uno trabajar de manera paralela para que salga un conjunto,
sí,
¿no? Digamos, vale. Además, bueno, no sé si me podéis contar cómo ha funcionado esto de la recaudación de fondos, porque ¿cuánto ha costado o costará?
Bueno, la caravana en realidad se la regalaron, el dinero, por eso se llama Juan Habana, porque un hombre que falleció, se llamaba Juan, dejó un dinero y quería que llegara directo a estos refugiados de una manera directa, y sus familiares, después de oír una conferencia de este grupo de activistas, les dieron el dinero. Ellos compraron una caravana, claro, esta caravana tiene 40 años, está muy deteriorada. Sí, más o menos unos 40 años, y son ellos los que el dinero de la caravana lo han sacado de ahí. Aparte, ellos siguen haciendo más, pues no sé, han hecho calendarios, hacen charlas, y van recaudando dinero. Pero del instituto,
sí,
los alumnos de primero de la ESO, dentro de la asignatura de valores,
sí,
se movieron, todos los años organizan junto con sus profesores una carrera solidaria, que se hizo en diciembre. Y mediante una campaña por los comercios de alrededor del instituto sacaron ya mucho dinero, y con la carrera solidaria cada alumno busca un padrino, y con las vueltas que da alrededor de un circuito pues le da un euro, y mediante ese dinero y una donación que ha hecho el AMPA del instituto también muy importante, pues se ha recaudado dinero, yo creo que es suficiente para adecuar la caravana, y además con unos materiales y que tenga un uso a largo tiempo. Va a ir allí ya no va,
exacto,
a poder repararla nada, entonces tiene que ser resistente.
Bien, bueno, es una caravana que atenderá a 20.000 familias de refugiados, que se calculan más o menos en el norte de Grecia. ¿En qué campamentos se prevé que actúe? Y muy interesante lo que comentabas, Miriam, sobre todo que dote de esta autonomía, no solamente una asistencia médica, sino de esta posibilidad de desplazarse, ¿no? ¿En qué campos se va a actuar?
No sé exactamente los nombres de los campos, yo no me lo sé, pero son todos los que están en el norte de Grecia, e incluso hay familias que ya están en pisos, en algunos pisos allí, y entonces también va a atender esa zona. Lo bueno de esta caravana es que se va a poder desplazar. Ellos siguen recaudando dinero, o van a comprar un vehículo de segunda mano que pueda tirar de la caravana y la pueda mover por allí. Son unos campos que están entre unos 80 kilómetros más o menos, de un radio de 80 kilómetros, y se moverá por ahí.
Bueno, muy interesante. Hemos escuchado esta iniciativa que con Baluna Matata, la Asociación de Voluntarios Independientes, se ha querido unir, el IES Cotes Baixes. Esperamos que podáis poner a punto, ya queda poco, imagino,
sí,
la caravana.
Os invitaremos a la inauguración.
A la inauguración. Y nada, que todo sea pues por bien, o como decíais, para que igual tenga que llegar y se hayan abierto fronteras. Y,
ojalá.
Y bueno.
Ojalá no haga falta, pero
todo sea por
está
eso,
difícil.
¿No? Gracias. Miriam Gómez, profesora del Departamento de Madera y Mueble. Gracias. Víctor Reyes, alumno de Madera del Cotes Baixes. Y Miguel Pareja, profesor del Departamento de Electricidad y Electrónica. Gracias por estar aquí.
Gracias a ti.
Muchas gracias.
El Raconet de Les Plantes.
Lluís Serramol, bona vesprada.
Hola, bona vesprada, Quique.
Avui volem aprofitar aquest espai, aquest raconet de les plantes, per tal de viatjar cap al nord d'Àfrica. Anem a Marroc per tal de conèixer una de les espècies que més presència té en aquella zona, sempre recordant alguns territoris on els seus ciutadans viuen ací al Coi en un nombre considerable, i és el cas de ciutadans marroquís.
Efectivament, Quique. Com ja vam fer en altra ocasió amb Romània, avui anem a viatjar molt més a prop, és veí nostre i és Marroc. De Marroc tenim almenys empadronats 1.055 marroquins, aleshores és un nombre important.
Important, sí, sí.
Important. Aleshores, fins i tot sabem que n'hi ha alguna fila que és de la zona, els marraquets. Aleshores, Marroc es troba molt a prop, clar, com tu has comentat, nord d'Àfrica, limita amb nosaltres, amb l'estat espanyol, amb Argèlia, amb Mauritània. És relativament gran, una superfície de 458.000 quilòmetres quadrats, és un poc menys que l'estat espanyol, i té 33 milions d'habitants, és a dir, un país ja important en quant a meva població. Com a curiositat, vos comentaré que n'hi ha una universitat en Marroc, la Universitat de Fes, que inicialment es deia la Universitat de Karawijin o Al-Karawin, que està, com veus, he dit, en Fes, i va ser fundada en 859. No en 1859, en 859, fa uns quants segles. I va ser fundada per dos dones tunesines. No dos homes, no, dos dones tunesines. Una d'elles, Fàtima Al-Firri, que a mi em va sorprendre també molt la història, i per això vos la comenté, perquè és una qüestió prou interessant. Esta dona, Fàtima Al-Firri, va dedicar tota la seva vida a la construcció i al sosteniment d'esta universitat. Òbviament, era una dona adinerada, evidentment. Aleshores es considera esta universitat com la més antiga del planeta, que està encara en funcionament. Inicialment es considerava una madrassa, que és com s'anomenen les escoles per a llegir el Corà i tal, però pensem que estem en un país, en una cultura molt antiga i molt important, val? En quant a flora, trobem unes 4.200 espècies, probablement moltes més, però en aquests moments estan censades 4.200 espècies. Com sempre, vos faig la referència a Mariola, perquè els grans números, si no tenim una referència, Mariola, 1.200, la província d'Alacant, 2.575. Doncs tot el país del Marroc, 4.200, que ja vos dic que segur que seran més, perquè és un territori poc investigat. Els boscos que n'hi ha al país, tenim carrasques, tenim gargants, araars, palmeres, ureres, roures, pins, cedres, avets, és a dir, és un país molt divers, en molts boscos molt diferents. També té deserts dunars, com segur que coneixeu, altiplans, freds i secs, estepes, salades, és a dir, és un país molt, molt, molt divers des del punt de vista del paisatge per a la flora, dels hàbitats. En quant a fauna curiosa o rara, diguem-ne, n'hi ha lleopard encara. Històricament ha hagut leons, ha hagut molta cosa, però actualment encara es queda lleopard, arruí, que algun dia en parlarem de l'arruí, que també el tenim per ací, malauradament, el macaco de berberia, n'hi ha l'esquirol morú, que actualment és una espècie invasora en Canàries, hienes, en fi, n'hi ha una sèrie de clar, pensem que estem en Àfrica, i aleshores la gran fauna africana puntualment ha arribat fins al nord del continent. En quant a llocs valuosos, com sempre dic, des del punt de vista del paisatge o de la flora, òbviament el Sàhara, evidentment, la cordillera de l'Atlas o el Rif, tots ells espectaculars i molt interessants per a visitar. En l'Atlas tenim el cim, el Tupcal, que és un cim de 4.167 metres, molt visitat per escaladors i en fi, gent diferent, perquè és un lloc interessant per a visitar. Per veure boscos de cedres, que també n'hi ha a prop del Tupcal, Però al RIF en tenim boscos molt, molt interessants, en Azrú, per exemple, i estan relativament a prop d'ací, i són boscos molt, molt valuosos. I a banda d'això, les palmeres, clar, que al cap i a la fi és el motiu pel que estem parlant ací. Les palmeres en el Marroc apareixen en el oasi, i per exemple en l'oasi de Fes, és un oasi espectacular i preciós en el que es poden observar. Però si voleu ja comencem a parlar directament de la palmera datilera.
Sí, anem a fer una descripció per si algun oient no sap el que
despistat.
És una palmera. Vale.
Efectivament. Primer que res, el nom científic. Uh-huh. Home, ja, palmera datilera, si ho traduïm un poc així al llatí, doncs Phoenix dactylifera.
Vale.
Val? És una palmera, com estem dient, és una palmera alta, fins a 30 metres d'alçada i tronc estret, de 20 a 50 centímetres de diàmetre. És a dir, de vegades podem veure uns arbres molt estilitzats en troncs molt, molt finets, doncs això molt probablement van a ser palmeres datileres. La corona, que és on s'arrepleguen totes les fulles, poden arribar a tindre 150 fulles llargues, de 3 a 5 metres de llarg, amb 80 a 120 parells de folíols. Sabeu que les fulles de les palmeres estan dividides, almenys alguns gèneres com Phoenix, en alguns altres fan una fulla com si fos un abanic. Estan palmejades, diguem-ne, i altres, com és este cas, té els folíols paral·lels a, bueno, enfrontats tots ells al voltant d'un raquis recte. En el cas de Phoenix dactylifera, en la base de les fulles té unes espinetes, que de vegades és un caràcter diagnòstic per a diferenciar entre Phoenix dactylifera i altres espècies de Phoenix. Les palmeres datileres tenen peus masculins i femenins, val? Això és important perquè al cap i a la fi una de les importàncies de les palmeres datileres són els fruits, els dàtils, que òbviament van estar sols en els peus femenins. Els dàtils són elipsoids, així seria, és un poc bobo dir el dàtil com és, perquè tots segur que coneixeu, són elipsoids amb un color més o menys ataronjat al madurar i són comestibles com tots haureu apreciat. La floració pues, comença sobre l'abril fins a l'octubre, més o menys.
Uh-huh. Pel que fa al seu hàbitat, on les poden trobar? Has comentat ja que en els oasis...
Sí, efectivament, la seva ecologia és això, viu als deserts, però no enmig de la duna i tal. No, viu als oasis, que són les zones interdunars, diguem-ne, on diguem-ne que el nivell freàtic està més a prop, clar, necessiten algo d'aigua, o sigui, viuen en zones desèrtiques, però on n'hi ha algo d'aigua. Val? Aleshores, viuen als oasis, en rambles salades, també majoritàriament en formacions monoespecífiques, sols en palmera datilera, però puntualment també poden aparèixer els tamarius, o els tarais, que per així també en tenim, apareixen de vegades en ells. No vos he comentat el tema del nom, vos he dit. Palmera datilera de Phoenix dactylifera. El nom Phoenix és llatí, però deriva també del grec Phoenix, Phoenicos, i es refereix directament a la palmera datilera. És a dir, és un nom directe de com s'anomenava l'espècie en aquella època dels grecs, diguem-ne, fa milers d'anys. Val? I dactilífera doncs, significa que produeix dàtils. Val? La veritat és que l'etimologia és molt, molt simple en aquest cas. La seva distribució, que és un poc el que havíem parlat i el motiu pel que estem parlant de l'espècie. A priori sembla que és originària dels deserts del nord d'Àfrica i Pròxim Orient. No està ben clar, n'hi ha diferents autors que no es posen d'acord directament en si al nord d'Àfrica, però al nord-oest, és a dir, al Marroc o Argèlia, seria originària o des d'Egipte la van portar i ja ella no era autòctona. Però n'hi ha altres autors que diuen que és autòctona. Des de luego, d'on no és autòctona és de la península ibèrica. Així sí que la van introduir i s'ha silvestrat. D'acord? Aleshores, Eixe començament del seu cultiu i la producció, sobretot als països, a les províncies o a les zones més del sud de la península ibèrica, i sobretot destaca entre tots ells el palmerar d'ells. No és l'únic, perquè en Oriola també hi ha un palmerar de més de 1.000 palmeres, en Alacant també hi ha un altre palmerar interessant, però el d'ells és el més espectacular de tots. És patrimoni de la humanitat, n'hi ha més de 6.000 palmeres que estan declarades com arbre monumental, perquè té els paràmetres que incorpora la llei de patrimoni arbori, és a dir, és un lloc emblemàtic per anar a veure palmera datilera.
Pel que fa als usos, òbviament els dàtils ja sabem que se'ls mengem.
Sí, de tota manera, per acabar en el tema de on la podem veure, perquè clar, estem dient, o sigui, anem a ells a dinar, sí, i la vegem
encara allà. Podem veure-la més a prop.
Puntualment, així s'han plantat alguns exemplars. No és massa abundant, però és una planta que no suporta bé les gelades, i aleshores en llocs gelats com les nostres comarques és més bé escassa. Així és molt més abundant una altra palmera, que és la Phoenix canariensis, que és la palmera canària, que és relativament fàcil de diferenciar perquè és molt més grossa. El seu tronc, quan anem pel carrer per ací i vegem una palmera ací en el coll, el 99% de probabilitats de que sigui una palmera canària, però si li vegeu la relació del tronc, lo ample que és el tronc en relació a l'altura, veurem que és una palmera canària i no una palmera datilera. Però alguna n'hi ha en alguna caseta. Jo tinc una carrer muntanya, per exemple, tinc ahí una localitzada, però és molt escassa, diguem-ne, per així. Si la volem veure i gaudir de l'espècie, o se'n baixem a Alacant, o se'n baixem a Santa Pola, també n'hi ha moltes, n'hi ha molts horts abandonats per entre ells i Santa Pola, que la veus per allí i ja no saps si està plantada, si ha sigut abandonada, si, perquè n'hi ha trossets que quasi pareixen autòctons, diguem-ne, no?
Perquè comentaves, ja sabem dos usos. El primer, el gastronòmic, per tal de menjar-se el fruit, i el segon també per a jardineria.
Efectivament. Bàsicament, això són els dos usos més importants. Usos actuals, sí, però és que ja s'ha trobat que està cultivada des de fa 6.000 anys abans de Crist, que es diu pronte, pels seus fruits comestibles, o també s'ha utilitzat com a emolient per a reblanir les zones inflamades, val? Amb llet bollida. Es bollia la llet, es posaven els dàtils i això per a reblanir zones inflamades. Les fulles també s'han utilitzat i n'hi ha un ús que així és molt caràcter. Bé, bueno, així, les comarques, en este cas, allà per la zona d'Elx, que és l'ús per a fer la palma blanca. La palma blanca, per a fer rams com a senyal de purificació i divinitat en els actes religiosos cristians. De fet, està documentat com a mínim de 1429 en ells. O sigui, n'hi ha un escrit que hi ha de venda d'una sèrie de palmes blanques per a tal. És a dir, que aquest ús també és relativament antic. Però fins i tot n'hi ha autors que consideren que aquest ús que estem parlant de la palma blanca ja ho feien els cibers, abans de la romanització. I després aquest ús, que era religiós, no per als cristians, sinó previ als cristians, després ja, després de la romanització, ja els cristians s'adapten i adopten eixa litúrgia per als seus usos concrets. Com es fan les palmes blanques? Pues és molt senzill. Les fulles es fa una caputxa, s'apleguen totes, quan estan començant a eixir, es tanquen per uns plàstics negres i foscos i tal, no els dona la llum, van creixent però no poden realitzar la fotosíntesi i aleshores no tenen clorofila i eixen totes blanques. També s'han utilitzat els troncs per a fer construccions o com a combustible. Pensem que en un territori en el que l'únic arbre és la palmera, doncs va ser...
O cremen això o no cremen res,
no? Aleshores, pues, òbviament, combustible. I també per a fer graneres. Jo he vist fotografies de graneres en ells, fetes de fulles de palmera. És a dir, que Iseús ha sigut relativament proper a l'actualitat. Actualment, sobretot com ornamental. I ja des de... per a acabar, per a que penseu que és un arbre molt valorat culturalment a l'Orient Pròxim, on fins i tot es coneix en Aràbia Saudita, l'escut d'Aràbia Saudita és una palmera, és a dir, que és un arbre important.
Bé, doncs, han viatjat al Marroc per tal de també retre homenatge a les persones originàries d'aquelles terres que avui en dia compartixen la nostra ciutat i que són també veïns d'Alcoi, com són els més de 1.000 marroquins que viuen a la ciutat. Lluís Serra, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu, Quique.
L'hora del medi ambient. Ràdio Alcoi.
I no volem tancar programa sense escoltar aquesta frase que sempre ens aporta Paco Pascual. Molt bona vesprada de nou.
Hola, Quique.
Amb què tanquem?
Bueno, pues mira, avui anem a tancar en una frase de Dostoyevsky, escritor rus, que diu: el secreto de la existencia no consiste solamente en vivir, sino en saber para qué se vive.